Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La manca d'aigua no és un problema recent. Els episodis de sequera estan ben documentats. Situem-nos, per exemple, al segle passat, al 20. A partir d'aquí hem patit moltes situacions similars a l'actual. Hi ha anys que plou més, hi ha anys que plou menys. Entre 1920 i 1960 hi va haver més episodis de sequera que entre 1960 i el 2020. Per tant, no hi ha més sequeres que abans. Però, en canvi, són més accentuades. El 2021 va ser l'any més sec de la història de Catalunya, amb una anomalia propera al menys 50%. I aquest any, si la cosa continua així, es pot repetir aquesta xifra. Tenim evidència d'un canvi climàtic. La climatologia es comporta sempre de forma molt irregular, però aquestes irregularitats són més accentuades. Les temperatures tendeixen a augmentar i, per tant, la manca d'aigua produeix problemes més greus que en el passat. L'aigua, recordem-ho i ho sabem, és un bé essencial i escàs, tant o més important que el petroli o l'electricitat, i amb un impacte sobre la nostra economia molt i molt rellevant. L'anàlisi històrica en un tema així és fonamental. Necessitem perspectiva històrica per avaluar exactament com podem evolucionar les reserves d'aigua i com gestionar els recursos hídrics de cara al futur. De l'aigua no en fem hores d'ara un bon ús i triguem sempre a prendre mesures, sempre fem tard. Quan comença una possible sequera, hauríem de prohibir certs consums que no són crítics per a la població, jardins o determinats espais públics, com ara fonts ornamentals i activitats com el rentat de vehicles, la neteja de carrers amb aigua sanitària, entre d'altres mesures. A més, quan prenem mesures, els sistemes de control fallen perquè molta gent passa de tot i infringeix aquestes normes que s'han establert. Espanya és un dels països del món amb més plantes desalinizadores. Podem produir un 10% de l'aigua potable consumida, però a Catalunya tenim un nombre molt petit de grans plantes en comparació amb la resta d'Espanya. Potser fins ara en podíem prescindir, però en aquest moment cal preguntar-se si, tot i que són una font d'emissions de CO2, necessitem construir-ne més i preparar-nos per a un futur amb anys molt i molt més secs. Bona tarda, sóc Carlos Losada. Com cada dia, a la Mar Puerto, repassem notícies d'aquest matí. Notícies d'actualitat a Catalunya i Andorra com aquestes. Bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos. Doncs avui comencem explicant que el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, que porta el cas Tsunami, ha demanat al Tribunal Suprem que investigui per terrorisme a l'expresident Puigdemont, Marta Rovira i les 10 persones més implicades en la causa. Tot això en un moment en què el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fixat el judici per l'1 d'octubre contra el president del grup parlamentari Esquerra Republicana de Catalunya, Josep Maria Jové, el president del Port de Barcelona, el també republicà Lluís Salvador, i la consellera de Cultura Natàlia Garriga pel proper 10 d'abril. I Albert Adrià ha estat nombrat el segon millor cuiner del món, segons el rànquing de Best Chef Awards, que s'ha fet públic aquesta nit a Mèxic. El cuiner madrileny David Muñoz ha liderat la llista per tercer any consecutiu. I parlem ara d'internet, perquè les mencions de Barcelona a internet han caigut un 61% en l'últim any i no arriben al milió. No obstant això, per segon any consecutiu, les mencions relacionades amb el turisme encapçalen el rànquing amb un 40% del total. I avui hem d'informar també que un dispositiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona ha permès desmantellar una plantació interior de marihuana en un habitatge al barri del Besòs i el Maresme, al districte de Sant Martí. La policia ha desarticulat també un punt de venda de cocaïna i heroïna en un altre pis del mateix edifici. I la Fiscalia demana 25 anys de presó per dos dels acusats de matar a Tarragona un home de qui es van deixar la mà en el maleter del cotxe. A més, pels altres quatre implicats sol·licita també 3 anys de presó per encobriment. I acabem avui explicant que SOS Costa Brava i Aigua és Vida alerten del perill d'una nova onada urbanística al litoral gironí. Diuen que el conveni entre l'Ajuntament de Girona i el Consorci de la Costa Brava obre la porta a més construccions.
Gràcies, Marc. Notícies d'un dimarts que ja han arribat les primers gruixats. Poc importants ha sigut aquesta nit. També ha començat a bufar el vent al matí. Ho farà encara més força aquesta tarda i demà. La temperatura baixa a mesura que avanci aquesta jornada de dimarts, dins d'una setmana marcada per un canvi de temps, però de pluja, tot i la que ha caigut aquesta nit, doncs se n'espera ben poca. Demà i dijous les temperatures es mantindran baixes i divendres repuntaran per tornar a baixar de nou al cap de setmana. S'esperen nevades a la cara nord del Pirineu i demà ventades i mala mar, sobretot a la Costa Brava. I sapiguem ara com està la xarxa viària amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. De moment, les aturades les concentrem en aquests moments a l'autopista AP7, on hi ha hagut un accident a l'altura de Barberà del Vallès. Ara ja tots els vehicles retirats al voral, ja no hi ha carrils ocupats, però durant una bona estona sí que n'hi ha hagut. Això és en sentit nord, en sentit Girona. Les conseqüències són uns 6 quilòmetres de lentitud en retencions entre Sant Cugat i Barberà, en aquesta autopista AP7, i també al lateral, a la B30, amb lentitud, retencions sobretot entre Bellaterra i Barberà, també en sentit nord. A la C58, a més hi ha hagut un accident a l'altura de Badia del Vallès, sentit Terrassa, hi ha un carrer tallat i aturades d'un parell de quilòmetres en aquest punt de l'autopista C58. A la resta, un cert augment de trànsit habitual a aquesta hora del migdia, per a totes les dues rondes, on es va incrementant el volum de trànsit en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fa 36 mesos que no plou amb ganes i la sequera s'agreuja a Catalunya. És per això que el govern ha decretat avui la preemergència i limita a 210 litres el consum per habitant. Aquestes limitacions afecten a quasi bé 6 milions de persones de 14 comarques de Barcelona i Girona, inclosa tota la regió metropolitana, el Garraf i també els dos Vallès. La situació, alerta el govern, és molt greu i que a dia d'avui els embassaments de les conques internes estan al 18% i les previsions de cara als pròxims dies, setmanes, doncs són magres. Els mapes no preveuen pluges, ni a curt ni a mitjà termini. Sergi Tor, podem assegurar que si els pitjors pronòstics es van complint, les restriccions d'aigua aniran a més veritat?
Sí, i el govern busca incorporar les restriccions d'una forma gradual. Així, aquest dijous, el Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua aprovarà l'entrada en fase de preemergència per a les conques del Ter i Llobregat amb una cobertura de 6 milions de persones. Aquesta fase de preemergència entrarà en vigor dilluns o dimarts de la setmana que ve amb la seva publicació al DOC. L'emergència s'activarà quan els embassaments estiguin al 16% de la seva capacitat mitjana. Avui estan al 18% i la previsió de baixada seria el pròxim mes. L'efecte més clar d'aquesta fase de preemergència és la limitació de 20 litres per persona dia en el consum. Dels 230 actuals es passaria als 210, tot i que encara és molt superior a la mitjana de 90 litres per persona dia de consum habitual. L'objectiu, segons el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, és a promoure un estalvi d'aigua que permeti allargar en el temps l'entrada de la fase d'emergència.
La reducció dels 210 litres fins a 210 litres per habitant és una forma de dir a tota la ciutadania: escolteu-me, quan més aigua estalvieu, quanta més aigua estalvieu, més temps tardarem a entrar en emergència. Que llavors sí que vindran restriccions per totes les activitats, per tota la ciutadania.
Per Sara Salve, d'aquesta mesura restrictiva, el rec als camps de futbol de gespa natural, que únicament patiran una dotació d'aigua inferior a l'actual. I en clau més política, després de l'executiu d'aquest matí de Pere Aragonès, la portaveu del govern, Patricia Plaja, ha exigit al govern central que a les pròximes setmanes es posi en marxa l'anomenada taula de diàleg. Plaja ha insistit que la taula és entre governs i que la part de la Generalitat representa la totalitat dels catalans, incloent així els votants del Partit Popular, Vox o Ciutadans, partits que s'han manifestat a contraris a l'anomenada taula de diàleg entre governs.
Gràcies, Sergi. Ja ho sabeu, doncs, molta atenció, molta precaució i molta responsabilitat amb el consum d'aigua. Estem en una situació de preemergència. Possiblement a principis de setembre, de desembre, arribarà l'emergència i el consum d'aigua que comença a reduir-se en moltes zones de Catalunya, aquestes 14 comarques de Barcelona i també la província de Girona. T'explico ara que els catalans perceben o percebem que la convivència i la seguretat al barri o al municipi han pitjorat els últims anys. Una enquesta realitzada per l'Institut Català Internacional de la Pau mostra també que la ciutadania creu que la seguretat ha empitjorat a la resta del món. És així, Mara Rodríguez?
Doncs sí, Carlos, així és. Es consolida la tendència a la baixa en la valoració de la convivència tant al conjunt de Catalunya com al municipi o al barri. Un 28% creu que la seguretat del seu barri ha empitjorat i el 73% creu que ha empitjorat el món sencer. En canvi, el director de l'ICIP, el Christian Herbolzheimer, explica que, a nivell personal, la ciutadania se sent estable.
Si després preguntem sobre la seguretat personal, el 76% considera que està estable, que no ha empitjorat. Però aquest contrast entre sí que hi ha una percepció que la cosa va pitjor al país i a l'àmbit mundial, però que a l'àmbit personal, que és el que sovint defineix les polítiques públiques, la percepció és que la situació està bé.
Tot i això, l'ICIP valora positivament els resultats obtinguts respecte a la tolerància. La ciutadania es mostra poc tolerant respecte a diverses situacions de violències quotidianes, encara que, tal com diu Herbolzheimer, hi ha una excepció.
Que els pares i mares donin una bufetada al seu fill quan es portin malament, doncs sí que crida una mica l'atenció que quasi una quarta part de la població encara els hi sembla que això és tolerable. En general, valorem positivament els resultats d'aquí amb aquest tema de la convivència.
Un 46% considera excessiva la despesa militar espanyola i les exportacions d'armes es valoren negativament amb una mitjana de 3,5 sobre 10. Finalment, Carlos, un 70% creu que hi pot haver un futur sense guerres.
I parlant de seguretat ciutadana, et convido ara a fer una visita a la nova àrea de custòdia de detinguts de la comissaria dels Mossos d'Esquadra al districte de Ciutat Vella, Barcelona. És un equipament molt reclamat per als veïns del districte, atès que acumula una tercera part dels detinguts a la capital catalana. A la vista la fem, o la visita la fem en companyia del Santi Espasa.
Ja porta unes quantes setmanes en funcionament aquesta nova comissaria en el barri del Raval, que va posar en marxa la Guàrdia Urbana amb l'objectiu de reforçar la presència al districte de Ciutat Vella. L'intendent cap de comissaria de Ciutat Vella, Víctor Martín, parla d'un model híbrid que assegura que el canvi de model de recepció permet reduir el temps d'espera que les patrulles invertien en dur els detinguts fins a les Corts.
I a partir d'ara hi haurà un model híbrid, hi haurà un model centralitzat per la resta de Barcelona, i aquí a Ciutat Vella el que es farà, els detinguts que es facin a Ciutat Vella vindran aquí a l'àrea de custòdia aquí de detingut. El canvi que suposa en això és que el temps d'espera que tenien les patrulles que anaven a les Corts es deixarà de tenir. Optimitzarem aquestes patrulles i, per tant, podran estar molt més temps a disposició del cap de torn perquè puguin estar patrullant pel carrer.
La comissaria inclou 17 cel·les i amb una capacitat per l'estada d'unes 38 persones. Segons Víctor Martín, un terç de les detencions que es fan a Barcelona són a Ciutat Vella, i el que es prima és que els detinguts estiguin allà el menys temps possible per passar a disposició judicial. Ha remarcat que tots els arrestats en aquest districte van a aquesta comissaria a excepció dels detinguts per violència de gènere, així com aquells detinguts en el marc d'un euroordre.
Aquí vendran tots els detinguts que es facin a Ciutat Vella per a Mossos d'Esquadra, excepte els que tenen un delicte associat a una violència de gènere, violència masclista, perquè la instrucció es farà com fins ara a les Corts, i també a les ordres europees de detenció, que també es faran des d'allà.
En aquesta línia, Víctor Martín ha explicat que els passadissos i la il·luminació de les garjoles són millor que la comissaria de les Corts i que el format de l'àrea de custòdia de Ciutat Vella és més reduït, cosa que facilita i agilitza l'hora de la gestió.
Avui tenim un operatiu de la Guàrdia Civil contra un grup criminal responsable d'introduir quasi bé 6 tones de haixís per la costa del Garraf. S'han fet entrades a municipis de l'àrea de Barcelona i de Tarragona i a 8 detinguts, entre els quals els líders d'aquesta estructura delictiva. És així, Sergi?
Sí, Carles, i és el final d'una investigació de la Guàrdia Civil iniciada el 2019. 3 anys i mig d'operacions o policials a l'autopista AP7, a la costa del Garraf, Vallirana, Vilafranca del Penedès, a Tarragona i Figueres, amb un nexe comú. La cúpula era la mateixa. Intervingudes a prop de 6 tones de haixís. La banda tenia capacitat per transportar la droga per mar, guardar-la i distribuir-la. I tenia un gran potencial d'armament, el que demostra la seva perillositat. Utilitzaven armes de guerra, com confirma a COPE Catalunya i Andorra el portavoz de la Guardia Civil a Cataluña, Francisco Botana.
Hemos intervenido ya no pistolas, que es, en fin, un tipo de arma, un arma corta, que con cierta frecuencia podemos intervenir en nuestros registros o en actuaciones, pero es que armas de guerra ya suponen, bueno, pues evidentemente un aumento del riesgo, ¿no?
Aquest matí la Guàrdia Civil ha detingut 8 persones, entre elles les considerades dels serveis de la banda Vines, Corcoix, Martorell, Sant Andreu de la Barca, Terrassa, Sant Vicenç dels Horts, Piera, Castellbisbal i Reus. Des de l'inici de les investigacions fa ara 3 anys, s'han detingut a 50 persones relacionades amb aquesta organització criminal.
Seguim amb més actualitat d'aquest matí. Un cop les urnes han desallotjat Ada Colau de l'Ajuntament de Barcelona, el consistori ha anunciat que a partir del mes d'abril, i gràcies a una iniciativa del Partit Popular, es tornen a recuperar la ruta del Quijote a la capital catalana. Tot i que la relació entre el seu autor, Miguel de Cervantes, i la ciutat no és tan intensa en comparació amb d'altres ciutats i regions de la resta d'Espanya, Cervantes va passar una part de la seva vida a Catalunya i té algunes connexions històriques amb Barcelona. Per cert, que la capital catalana és l'única que apareix al Quijote. L'historiador i guia turístic Rafa Burgos ha estat darrere en COPE Catalunya i Andorra i ens ha dibuixat les rutes del Quijote a la ciutat de Barcelona. L'ha escoltat la Yolanda Canales.
És l'única ciutat real, juntament amb el Toboso, que apareix a la novel·la. Ho fa concretament a la segona part de la gran obra de Miguel de Cervantes. 6 dels seus capítols estan ambientats a Barcelona, que esdevé un personatge més de la novel·la del llibre, com explica el Rafa Burgos, que és periodista, historiador i guia oficial, i també autor del llibre Cervantes en Barcelona.
I és en aquesta segona part en què hi ha 6 capítols ambientats a la ciutat de Barcelona que passen a ser, de fet, són tan importants que la ciutat de Barcelona esdevé un personatge més de la novel·la, i és on també hi tenen lloc moltes aventures del Quixot i Sancho, i on descobreixen, precisament mentre va passejant el Quixot, un comerç al call de Barcelona on diu aquí se imprimen llibres. Per tant, la ciutat de Barcelona, llibres, editorials, la cosa ja venia de lluny.
I on podem veure el rastre de Cervantes i del Quixot? A Ciutat Vella, a la zona del Call, on hi havia l'impremta que el cavaller va visitar, a la zona marítima, on ara estaria el moll de la fusta. De fet, al número 2 del passeig de Colom hi havia una pensió on Cervantes s'hi va allotjar. Però Barcelona té altres tresors amagats en forma de col·leccions bibliogràfiques, en concret a la Biblioteca Nacional de Catalunya.
Hi ha el recinte gòtic de l'antic hospital de Sant Pau i la Santa Creu, conserva el que és potser el millor fons cervantí de tot el món, que això molta gent no ho sap, amb una donació que va fer Isidre Bonsoms de novel·les i primeres edicions de les obres de Cervantes i estudis respecte a l'autor i el personatge, que té tota una sala dedicada a la sala Quixot, que es pot veure un cop l'any.
A més, Rafa Burgos ha explicat que Cervantes va fer com de cronista de l'època. Es pot dir que es va documentar molt bé a l'hora de fer els seus llibres, perquè va incorporar personatges de l'època, com el bandoler Roque Guinart, que acompanya el Quixot i que no és altre que Perot Roca Guinarda.
I sí que era un d'aquests bandolers que estava als exteriors de Barcelona perquè no l'empaitessin, i diu la llegenda que normalment s'hi amagava en aquest carrer que es troba molt a prop de l'església de Santa Maria del Pi, que es diu Perot lo Lladre, i és allà on diu la llegenda que s'amagaria, i de fet a la novel·la apareix com una mena de cicerone que acompanya el Quixot i Sancho fins a les portes, fins a extramurs de la ciutat. Clar, no entra perquè no l'enxampin, no?
Se sap que Cervantes va visitar Barcelona almenys en una ocasió, i la capital catalana, de fet, té un paper fonamental a la novel·la.
Quiero saludar ahora al señor Francisco Morales, que un buen día tuvo la idea de escribir a mano el Quijote en rollos de papel de cajas registradoras. Señor Morales, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, al final lo consiguió, pero después de muchas horas escribiendo a mano y en estos rollos de cajas registradoras, ¿verdad? ¿Cuántas horas
pues,
estuvo ahí
sí,
usted?
Es verdad, esto me vino la idea de que un día viniendo de compras del súper, en la caja registradora por detrás, pues empecé a escribir en un lugar de la mancha con un rotulador. Entonces pensé y dije, caray, yo había escrito ya el Quijote, pues bueno, desde los 13 años que estoy rodando con el Quijote. Digo, ¿y si escribiese el Quijote en una tira así? Me compré un rollo de 50 metros. Lo escribí todo en letra cursiva, un poco así tirando a redondilla para que fuese legible, y me salió bien, me gustó. Compré otro rollo, y hasta, bueno, y fui enlazando un rollo con los otros, y llegué a escribir la primera parte, siempre copiado íntegramente de Martín de Riquer, que es un gran cervantista catalán.
Exactamente.
Bueno, era, porque era, ya ha fallecido.
Falleció. ¿Cuánto hace de largo y de ancho?
Pues el primer tomo tiene 7.300 metros.
Caramba.
7.000, o sea, 7 kilómetros.
Uh-huh.
Y luego, cuando hice la primera parte, digo, pues tengo que hacer la segunda parte, que también es importante. Y entonces hice otra rueda, también de 7.800 metros, o sea que en total mide 15 kilómetros justos el Quijote.
Y a ver, claro, cuéntenos, señor Francisco, ¿cómo lo hizo para escribir esto? ¿En algún
pues,
en alguna mesa
bueno,
especial?
Me
¿Cómo fue?
Un artilugio en casa de madera para ir a medida de que vaya enrollando, porque el rollo, cada rollo, mide casi un metro de diámetro. Entonces tuve que hacerme como una especie de rueca para ir coleccionando todos los rollitos de 50 metros hasta llegar para finalizar.
Yeah.
El problema mío fue luego al final, ¿dónde los pongo? Pues fui a una carpintería y me dijeron que no podían hacer el mueble. Entonces yo me inventé un mueble que están los dos rollos están incorporados dentro de un mueble de madera, como una especie de piano, que pesa más de, bueno, más de 100 kilos y ciento y pico de kilos, porque pesa una barbaridad, el papel pesa mucho.
¿Y usted lo tiene en su casa esto?
Ya me lo inventé así y así ha quedado.
Y lo tiene en su casa este mueble ahora, ¿no?
Lo tengo en casa.
Con todo lo... Y es, en fin, algún curioso, algún estudioso de Cervantes o del Quijote que quiera visitarlo y quiera ver esto,
Sí, efectivamente. Cualquier curioso, cualquier persona que quiera verlo, me llama por teléfono, no sé si tendréis vosotros el teléfono.
Sí,
el teléfono mío me puede llamar, que es el 650-815-499.
Sí, pero...
Que me llamen, se pongan en contacto conmigo y yo se lo enseño para que, en fin, o para divulgarlo o para que tengan entendimiento. Porque este Quijote no entra en el ascensor. Es tan grande que no entra en el ascensor. Hay que subirlo y bajarlo por las escaleras.
Caramba, tengo entendido, señor Francisco, que usted es un autodidacta en el tema Cervantes y el Quijote, ¿es así?
Pues sí, es verdad. Yo desde los 13 años me cayó un Quijote en mis manos. Yo creí que era un libro de entretenimiento, pero cuando ya empecé a estudiar el bachillerato, vi que ya era un libro más profundo, un libro ya filosófico. Entonces ya me dediqué de pleno a él. Y bueno, desde esa edad, de los 13 años hasta ahora, yo he dado conferencias, he escrito varios libros, he escrito incluso teatro, he hecho 10 obras de teatro, que por cierto, una obra de teatro, porque Cervantes hizo teatro, pero no hizo, en sus entremeses, en su teatro, no hizo nada de la Navidad. Y yo he hecho una obra que se llama La Navidad en casa de Sancho Panza, y este, el sábado de primero de diciembre, la voy a estrenar la obra en la Casa de Madrid. O sea que yo os invito a vosotros, si queréis ir a tomar, es un homenaje a la Navidad.
Muy bien.
Se llama
bien.
La Navidad en casa de Sancho Panza. Panza.
Muy interesante, o sea,
es
que también...
Es el día. Bien, sí.
El día 1 de diciembre.
Es el día sábado 2 de diciembre.
2 de diciembre.
A las 16 horas empezamos el teatro.
En la Casa de Madrid. Bueno, no tenemos...
En la Casa de Madrid hay un festival de villancicos, se cantan villancicos,
bueno,
un cuento navideño precioso que también es mío. O sea, y la obra que se hace, yo soy el que dirijo teatro, y en fin,
bueno,
estamos bien.
Estamos ya fuera de tiempo prácticamente, estamos fuera de tiempo prácticamente, don Francisco.
¿Cómo?
Que estamos ya fuera de tiempo prácticamente. Sabe que el Ayuntamiento de Barcelona vuelve a recuperar la ruta del Quijote de Barcelona, porque el Quijote y Cervantes tienen presencia en Barcelona. ¿Le parece una buena iniciativa,
sí,
verdad?
Barcelona, en el Quijote, en la segunda parte, hay unos 5 capítulos y pico que trata de la historia que Cervantes hace aquí en Barcelona. Cervantes vino a Barcelona para incorporarse al séquito del conde de Lemos, que le habían nombrado virrey de Nápoles. Entonces quiso incorporarse y vino aquí a Barcelona en el año 1610.
Bueno, pues fantástico, señor Francisco Morales, enhorabuena por esta iniciativa de escribir el Quijote a mano. Quina feinada, como digo en catalán, esto de escribir el Quijote en rollos de papel de caja registradoras. Pero oiga, enhorabuena por estas ganas de hacer cosas a sus 87 años.
Además, un momento, es que además tengo otro Quijote.
Es que, don Francisco, no tenemos más tiempo, hemos de poner punto final a esta entrevista. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, ¿eh?
Vale, buenas tardes, venga, adiós, buenas tardes.
Ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos. Imposible.
Una auténtica maravilla escoltar al senyor Francisco Morales amb l'entusiasme que parla d'aquest Miguel de Cervantes, del Quijote i d'aquesta forma d'escriure que ha tingut amb aquests rotllos de paper d'enregistrar. Arriba el temps de fer una petita aturada, bones recomanacions, i després et presentaré el Sant Jordi del mes de desembre. No t'ho perdis.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Papá Noel, Papá Noel. Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡El viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
El próximo miércoles 22 de noviembre, la tarde de COPE de Pilar Cisneros y Fernando de Aro se va a la isla de Gran Canaria, al Centro Atlántico de Arte Moderno CAM, el Museo de Arte Contemporáneo del Cabildo de Gran Canaria. Recuerda, miércoles 22, la tarde en el CAM, el arte con mayúsculas.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs ja està tot a punt. El Sant Jordi de desembre o de Nadal arriba d'aquí molts pocs dies. El 2 d'aquest mes es tracta del 2 del mes que ve, es tracta d'una cita literària que arriba ja als 10 anys amb l'objectiu de fomentar la lectura entre tota la gent. És així, Mar Puerto.
Sí, l'antiga fàbrica Estrella Damm acollirà una nova edició del Sant Jordi de Nadal enguany amb una jornada plena de cultura i que comptarà amb cares conegudes del món literari i oferirà activitats i tallers per tots els públics, des d'autors que han tret llibres recentment fins a d'altres que tracten temes d'actualitat i que són perfectes per l'ocasió. Ens ho ha explicat això l'Alba Orra, que és l'organitzadora de l'esdeveniment.
Xavier Bosch, vale, que ha tret un llibre, 32 de març, el Roger de Gràcia, també. També tenim la Mara Jiménez, que és una creadora de contingut de salut. I també tenim el Riqui Arjuna, que és el cantant de Xiula, val? Que ha tret un llibre. I també tenim altres autors, com per exemple la Clàudia Pujol, el Jaume Corpons i Liliana Fortuny.
Aquests són els primers confirmats de la que serà una cita multitudinària. En cada una de les edicions n'hi ha hagut 10.000 persones inscrites i l'èxit, diuen, és això.
Gràcies, Mar. I aquest dimarts estem parlant també, aquí a COPE Catalunya i Andorra, de les Stolpertine, també conegudes com les llambordes de la memòria. Es tracta d'un homenatge als deportats pel nazisme i que a Catalunya ha agafat força els últims anys. Ja s'han comptabilitzat unes 500 a municipis com Lleida, Reus, Mollet o Sabadell, a qui avui donem protagonisme. La setmana passada es van col·locar dues llambordes als carrers on van viure dos deportats sabadellencs, José García Campillo i Pere Sabater Carbonell. La neta del Pere ha estat avui darrere en COPE Catalunya i Andorra amb la Sílvia Fernández.
Qui no recorda la seva història està condemnat a repetir-la. I avui parlarem sobre el Pere Sabater. El sabadellenc va ser un supervivent del nazisme perquè va viure les barbàries del règim en primera persona. Exiliat a França després de la Guerra Civil i d'ideologia comunista, va ser detingut i enviat al camp de concentració de l'Evernet, on va evitar les tasques més dures, ja que li faltava un braç. Va aconseguir sobreviure i fins al seu tancament, quan va ser deportat a Dachau per ser finalment alliberat el 1945. La Laura Rafar és la seva neboda neta i ens ha relatat la història del seu oncle.
El que em transmet la meva mare, i sobretot la meva tia, és que era un home que tenia alegria de viure, igualment. La meva tia sempre em diu, saps allò que em diuen del complex del supervivent? Ell no el tenia, tenia moltes ganes de viure i era molt feliç. Va morir jove, a conseqüència de l'estat fètic també que va sortir del camp. Però va ser un home feliç després, saps? Va trobar amb la seva dona i la seva filla, la meva tia, que no l'havien vist amb anys, la meva tia no el coneixia.
Tot i la seva actitud davant la vida, Sabater evitava parlar de les experiències viscudes dins els camps de concentració.
Quan mor la meva tia, fa un any, vam descobrir tots els documents, perquè clar, el meu oncle fa tràmits davant del govern d'Alemanya i de França per cobrar una pensió, per al seu estat de salut i tal, i tenim molta documentació recopilada de tot el seu periple a la guerra.
La família ha visitat recentment el camp de l'Evernet i sobre el terreny han estat conscients de la magnitud de la tragèdia.
Et preguntes com és possible que hagi passat això? Com pots veure un altre ésser humà deshumanitzat d'aquesta manera? Aquesta deshumanització de l'altre, perquè pensa diferent, perquè és d'un altre lloc, és que s'arriba als límits.
A més, han estat setmanes especialment emotives per l'entorn del Pere Sabater, perquè Sabadell ha homenatjat la seva figura col·locant un Stolperstein davant la casa on va néixer. Aquesta llamborda mantindrà viva la seva memòria i se suma a les 62 que hi ha situades pels carrers de la la cocapital vallesana.
I ara ens escolta el senyor Juan Manuel Calvo, que és el president de Amical Mannhausen. Senyor Calvo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya hemos escuchado esta magnífica iniciativa de Sabadell con la inauguración de estas baldosas para recordar a las víctimas, en este caso, sabadellenses del nazismo. Poco a poco se van dando pasos en este sentido. Hace poco se hicieron también en Mollet del Vallès, ahora en Sabadell. Supongo que eso gratifica, ¿verdad?
Sí, bueno, es un reconocimiento a las víctimas, víctimas que habían estado olvidadas durante muchos años. Y sobre todo también lo que es muy satisfactorio es ver cómo las familias pues reciben este recibimiento y de alguna manera pues se ayuda también a mitigar en lo posible el sufrimiento que han tenido durante tantos años del olvido.
Ustedes, me imagino que es una iniciativa conjunta entre ayuntamientos, ustedes. ¿Cuesta mucho encontrar a las personas, familiares vinculados con personas que estuvieran, pues bueno, que fueran a parar a campos de concentración de los nazis, señor Calvo?
Mira, esta es una iniciativa aquí en Cataluña, es una combinación a tres bandas. Uno, por un lado están los ayuntamientos que aprueban una moción en el ayuntamiento para colocar estas stolpersteiner en la localidad dedicadas a todos los deportados de la localidad. Entonces se ponen en contacto con el Memorial Democratic y el Memorial Democrático lo que hace es gestionar la traída de las stolpersteiner, que son unas piezas que son artesanales. Gunder Denning es la persona que ideó este pequeño micro monumento y lo gestiona el Memorial Democratic, la recibe en la institución y luego ya se va programando para la colocación en las diferentes localidades. Claro. El hecho de que sea institucionalizado de alguna manera permite dos cosas: que sea un proyecto de carácter general aquí en Cataluña, con lo cual se han colocado ya más de 500 stolpersteiner en diferentes localidades, y por otro lado lo que garantiza es que haya un trabajo de investigación detrás, que no haya olvidos o no haya personas que puedan quedarse al margen. Y eso, y es un poco donde aquí entramos nosotros también como Amical de Mannhausen, que intentamos colaborar, dar apoyo y dar este conocimiento sobre las personas que fueron deportadas y que a veces es difícil, como decías, el poderlas localizar.
Claro. Yo hablaba de iniciativas que han tenido lugar en Mollet del Vallès, en Sabadell recientemente, y hay otras en previsión, señor Calvo.
Me consta que estos días también han instalado en Reus. Hay propuestas también, por ejemplo, localidades como Cerdanyola del Vallès, que también está en el proyecto de colocación de las stolpersteiner, y diferentes localidades que ya están empezando también a iniciar el estudio. También se ha puesto en la Garriga, es decir, en Cataluña es bastante generalizado. Lo que te comentaba era el tema de la localización. Sí. O sea, los deportados se conoce bastante por el lugar de nacimiento. No tanto por el lugar de residencia. Entonces nos encontramos aquí, en el caso de Cataluña, que ya había, en la época previa a la guerra, ya hubo muchas familias que vinieron a vivir a Cataluña desde diferentes lugares del Estado. Y entonces la localización de la residencia es lo que cuesta más.
De los deportados españoles en general a campos nazis, ¿se conoce mucho, poco? Creo que lo comentamos usted ahora, quizá desde Cataluña se conoce mucho, pero yo no sé si del resto de España también.
Sí, yo diría que se ha mejorado muchísimo en los últimos años y sí que es cierto que posiblemente en el caso de Cataluña fuera ya pionera en el tema del conocimiento de las víctimas del nazismo con el libro que escribió Montserrat Roig en el año 1977, que era Els catalans, els camps nazis, que por primera vez puso de manifiesto la existencia de republicanos españoles en los campos nazis. En los últimos 15 años se ha avanzado muchísimo. En todos los lugares de España hay investigadores de carácter local que han investigado, que se han realizado homenajes, que se han hecho monumentos. Es decir, se ha avanzado mucho en el conocimiento. Otra cuestión es el reconocimiento a estas víctimas, que es posiblemente lo que más falta. De todas las maneras, este conocimiento que sí que ha mejorado y que se ha ampliado muchísimo en los últimos años, no es total. Es decir, o sea, todavía nos encontramos con desconocimientos, con silencios, con historias personales que están aflorando, que a veces ni la propia familia era consciente.
Muy bien. Ya para finalizar, señor Calvo, me explica un poco para la gente que no conoce conozca qué objetivos y qué hace la fundación que usted preside, Amical Mannhausen.
Mira, la Amical de Mannhausen es una asociación que es la decana de las entidades de memoria. Simbólicamente se fundó hace 60 años, el día 5 de noviembre de 1962. Varios supervivientes españoles que habían vuelto del exilio con compañeros que habían venido de Francia para un acto solidario con las víctimas de las riadas de la Alsacia Occidental hicieron una cena y allí es donde crearon las bases de lo que sería la Amical de Mannhausen, que por cuestiones de la perduración de la dictadura no se legalizó hasta el año 1978. Entonces, a partir de 1978, los supervivientes tomaron tres líneas de trabajo que todavía son actualizadas, son actuales. Una es el conocimiento, saber qué personas y cuáles fueron los motivos por los cuales fueron deportados. Otra es la difusión de este conocimiento y la difusión de la memoria de la deportación. Y luego otro tercer objetivo que lo tuvieron muy presentes, que era la prevención para evitar que en el futuro se pudiesen producir situaciones parecidas a las que ellos vivieron.
Muy bien, pues Juan Manuel Cabo, presidente de Amical Mannhausen, gracias por atendernos este martes en la cadena COPE Cataluña y Andorra, y enhorabuena por las iniciativas que llevan a cabo. Buenas tardes y muchísima suerte.
A vosotros muchas gracias.
Bueno, quina música més animada per rebre el Joan Ballori, que està aquí al meu costat. Què tal, Joan? Bona tarda.
Bona tarda, gran Madonna, eh?
Ah, gran Madonna, mítica Madonna, eh? No ens l'acabaríem mai a la Madonna. Molt bé, però aquesta sintonia ens... Ara sí, ara sí.
Tu eres més de Jennifer Lector... López, Osada. Digues que tu ets més de la Jennifer López.
No, Madonna total. Però aparquem el debat, Jennifer Madonna, i parlem...
Ben Affleck habla.
I parlem d'esports. A les 3 i 5, Esports Cope, nom propi, un dia més, Gavi, veritat.
Sí, perquè ja sabem quan passarà pel quiròfan. Serà dimarts que ve, el dia 28, i qui l'operarà serà el doctor Montllau, que és el mateix que va operar l'Alexia Putellas. Parlarem d'aquesta lesió de Gavi avui amb el Jordi Roura, que era el director del futbol base del Barça quan va arribar Gavi. Repassarem també la jornada de partits de seleccions, que encara hi ha partits a Europa i també a Sud-amèrica, on avui tenim un espectacular Brasil-Argentina de classificació pel Mundial. A l'Espanyol sentirem Calero, a Girona sentirem a Mitchell, que ha parlat amb Jorge Valdano, i dir també que el Barça femení ja està a Frankfurt per jugar demà partit de Champions, segona jornada, encara amb les baixes d'Alexia Putellas i d'Irene Paredes.
Tot això a les 3 i 5 minuts. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Montse Rodríguez, què tal? Benvinguda.
Què tal? Ben Affleck. Marit de la Jennifer.
Bueno, escolta'm una cosa. A la Linterra estàs preparant moltes coses, però avui en tenim dos eixos centrals. Una, parlem del Quijote, que té moltes arrels a Barcelona, la ciutat, veritat?
Home, i tant, perquè va venir Cervantes aquí, va visitar la ciutat de Barcelona, va quedar encantat i va deixar petjada en el llibre de Don Quijote de la Mancha. Mm-hmm. I avui parlarem d'unes rutes que es recuperaran del Quixot, que serà a partir d'abril del 2024. Recordem que l'alcaldessa Colau no volia fer-les i el Partit Popular ho va proposar i finalment es farà. I parlarem amb el regidor de l'Ajuntament de Barcelona del Partit Popular.
I també memòria històrica, Llambordes contra el nazisme.
I parlarem amb el tècnic del Museu d'Història de Sabadell, perquè n'hi ha molts ciutadans de Sabadell que tenen aquests adoquins
en
record a les víctimes del nazisme. I parlarem amb el tècnic del museu i també historiador, Genís Rivet.
I moltes més coses a partir de les 7 de la tarda. Bon programa, Montse.
Allà hi serem.
Allà continua ara mateix Pilar García Muñiz, segueix explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.